del curs, per tant, que també s'ha iniciat avui a la concertada, i de tot això volem parlar-ne amb la presidenta de la Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya, també exconsellera d'Educació del Govern, que ens acompanya avui en directe, senyora Meritxell Ruiz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, primer de tot, com ha anat aquest primer matí d'escola a la concertada i després com encareu aquest curs, quins reptes us proposeu?
Ha anat molt bé, tot i el poc temps que tenim per preparar-ho. Ho teníem tot a punt, el juliol també es va acabar de treballar molt amb els equips directius i avui tothom a l'aula amb molta il·lusió pel retrobament, això sí.
El govern, el febrer passat, va parlar sobre que el nou decret de l'escola concertada es començaria a tramitar abans de l'estiu. Ha estat així? En quin punt està aquest decret? Què en saben?
No ha estat així, per tant encara estem esperant. De fet, quan ara fèieu el resum de com ha anat el curs, clar, els titulars sempre són molt impactants, però això quan aterres la realitat és una altra, no? Per exemple, amb increment de plantilla, que aquí diem que s'han posat 3.500 docents a l'escola, només s'ha posat a l'escola pública. I de fet hem de recordar que fa 2 anys l'escola concertada va perdre 800 docents, que eren els que teníem de més per les dotacions Covid, i per tant hi ha un increment, sí, de docents, i ens alegrem, a l'escola pública, però no és a l'escola concertada, quan la realitat de moltes escoles doncs és exactament la mateixa, no? Escoles de màxima complexitat, escoles sense complexitat, però amb dotacions de plantilles més baixes i amb la mateixa feina, amb la mateixa il·lusió i fins i tot més hores de docència, perquè els docents de la concertada fan més hores de classe. Malgrat això, la qualitat, doncs, com bé sabeu, està més que garantida, i els projectes educatius. Però, quan ho aterres, és com lo de les necessitats educatives especials, aquests diners per l'atenció a l'educació inclusiva no arriben a les escoles concertades. I qui atén tots aquests nanos? Jo sempre dic, avui han entrat tot a l'alumnat amb necessitats educatives socioeconòmiques que han derivat des del departament, no? Els alumnes han arribat i els hem acollit extraordinàriament bé. Els recursos no han arribat. I aquests nens el primer dia o el segon tindran els seus llibres, el seu material escolar, i bueno, l'any passat aquests diners van arribar al mes d'abril i el 30% encara està pendent de pagar avui. Sí que és cert que la roda de premsa ens va dir que a partir del gener aquests recursos arribarien, però és que estem a 6 de setembre i els nens no els rebrem a l'1 de gener, els rebrem el 6 de setembre.
I per tant, mentrestant no arriben aquests diners, qui assumeix tota aquesta factura?
Doncs la mateixa escola. I clar, què passa? Que en escoles molt vulnerables, on hi ha moltes famílies d'aquestes, la dificultat és molt gran. I s'inventen mil i una coses, eh? Doncs des de, com a molts llocs, reutilitzar els llibres o ajuts d'altres famílies. Hi ha escoles fins i tot que s'arriben a endeutar per poder-ho pagar, perquè clar, no pots esperar 3 mesos a tenir els llibres.
Uh-huh. Ahir mateix, en aquest mateix programa, entrevistàvem a una representant de l'entitat Càritas Barcelona i ens deia que aquest curs unes 5.500 famílies no han pogut arribar a pagar les despeses escolars dels seus fills per la inflació, perquè comentaves d'aquells llibres han pujat de preu també aquest any. Com creieu que es pot solucionar aquesta problemàtica? Com ho veieu des de l'escola concertada?
Mira, ahir estava justament en una xerrada sobre pobresa infantil i ens deien que la pota a l'estat del benestar que ha fracassat més o que s'ha apostat menys és justament la lluita contra la pobresa infantil. Si no lluitem, si no hi ha una bona aposta de polítiques contra la pobresa infantil, de gran ho pagarem molt car, és molt car no treballar en aquest àmbit, no? Famílies que no poden pagar els llibres o no poden pagar el material escolar o famílies que tenen dificultats per fer front a qualsevol imprevist. Aquests nanos viuen aquestes situacions i això també es trasllada a l'escola i al seu aprenentatge. Per tant, es podria solucionar, primer, no repartint els recursos per igual, per exemple, no cal baixar la ràtio tot arreu, perquè els estudis internacionals diuen que la ràtio té efecte si es baixa per sota de 15 o de 15. Baixar-la 20 serveix de molt poc i menys a tot arreu, però sí hi ha escoles on estaria molt bé que tinguessin una ràtio de 15. Avui moltes escoles concertades, també públiques, han començat a P3, on cap dels seus alumnes parla català. I on alguns el català és la quarta o cinquena llengua. Clar, en aquestes aules, que hi hagi 20, que hi hagi 21, 25, no es treballa igual. Per tant, hauríem de destinar més recursos als alumnes que més ho necessiten i finançar aquelles escoles que més ho necessiten i no fer-ho tan lineal, no?
Abans comentava que el curs ha començat a la concertada amb menys docents que, tot i que estaven promesos, no arriben. Per tant, està garantit el funcionament normal, entenc, de les aules, tot i aquesta baixada de ràtios que també comenta.
Sí, no m'he explicat bé, eh? No és que haguessin d'arribar i no arriben. És a dir, en el seu moment a la Covid sí que es va fer, es van posar 800 professors més a les escoles concertades. Quan es va acabar la Covid, malgrat vam demanar que es mantinguessin, no hi són. Evidentment, la qualitat d'atenció és molt bona i és excel·lent, però pel gran compromís dels seus professionals. És a dir, si tinguéssim més recursos, doncs també podríem fer més coses, no? Hi ha un gran sacrifici d'aquí, quan tu tens una aula amb 25, amb bastants nens que no et parlen a P3, el català, fins i tot ni alguns al castellà, i damunt doncs tens algun trastorn d'aprenentatge o el que sigui, doncs, home, no és el mateix poder-lo enfrentar amb un docent que amb algun suport més.
Ja per acabar, senyora Ruiz, sé que no li toca directament pel càrrec que té ara, però vostè sí que va ser consellera d'Educació. Com veu tot el conflicte actual entre conselleria i sindicats?
Jo crec que la consellera ha deixat prou clar que al final les reivindicacions, que poden ser legítimes, sempre depenen d'un pressupost, i que en un pressupost primer, es necessita tenir, i en aquest moment el que hi ha és, encara no hi ha el del curs vinent, i dos, que els recursos són limitats. Per tant, jo crec que els sindicats, lògicament, fan la seva reivindicació, i així ha de ser, fan una reivindicació laboral, però el departament ha de treballar per un objectiu més enllà de l'objectiu laboral, que és la millora de les escoles, de l'aprenentatge, de l'atenció de l'alumnat, i per tant s'ha de prioritzar, i a vegades t'agradaria poder-ho fer tot i no ho pots fer, i per tant has de decidir què ho fas.
Doncs senyora Meritxell Ruiz, presidenta de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos avui en directe a l'Estel Migdia.
A valtros, i que vagi bé el curs.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.